Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Transports Metropolitans de Barcelona ha publicat aquest dilluns un anunci per licitar la retirada de planxes i conduccions de fibrociment en edificis i instal·lacions del metro. Els treballs, que tindran un cost d'1 milió d'euros i s'allargaran 2 anys, es duran a terme també en espais d'ús públic com altres d'accés restringit. L'empresa també requerirà que tingui disponibilitat per actuacions urgents o molt urgents i per això exigirà disponibilitat plena, a més de recursos humans, tècnics i equipaments. El termini d'admissió d'ofertes acaba el pròxim 17 de maig. La licitació dona continuïtat a un contracte del novembre del 2018 per un import de 800.000 euros en què ja es van retirar uns 1.000 metres quadrats de planxes de fibrociment del sostre fals de la Verneda la passada de Setmana Santa i complementa els treballs iniciats divendres per contractar el desmuntatge i manteniment de 63 trens i la retirada de canalitzacions de fibrociment en 32 cambres de baixa tensió. Més temes. La Generalitat ha aprovat la construcció de la nova escola de primària de Vall-llobrega al Baix Empordà. És una reivindicació de l'Ajuntament i de la comunitat educativa que ve de lluny. Ja fa 14 anys que l'escola funciona amb mòduls prefabricats i la situació que viuen els 156 alumnes del centre és precària. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Ara fa 2 anys la comunitat educativa de Vall-llobrega es va manifestar per reclamar la construcció de la nova escola. Recolzaven la reivindicació en un informe que recull els problemes de disseny d'espais, d'eficiència energètica i de degradació dels mòduls que componen l'escola, des que aquesta es va crear ara fa 14 anys i que ja eren de segona mà en aquell moment. Rufino Guirado és l'alcalde de Vall-llobrega.
És per veure que es va fer un manteniment molt rigorós, però com que es xapa i tot, no es pot fer segons quines obres. Vull dir, si plou, hi ha fuites de calor i de fred, perquè aquest hivern ha sigut horrorós, eh? Hi ha un rebuig de llum, vull dir, només ho sabem nosaltres, eh? Que ja és indigne pels nens, per les criatures, perquè els nens són petits, però ho veuen el que hi ha.
La Generalitat ha aprovat una despesa d'1.900.000 euros per la construcció de la nova escola de Vall-llobrega. Serà un centre de 6 unitats d'ensenyament infantil i de primària. L'Ajuntament treballa amb la hipòtesi que el nou centre sigui una realitat en el termini d'entre 2 i 3 anys.
I el ja habitual concert pianíssim, aquesta vegada amb Roger Mas, obre avui el 21è Alhambra Festival Jazz a Vic, a la capital d'Osona, i comencen així 9 dies en què el jazz d'avantguarda i les músiques improvisades sonaran a la Jazz Cava i a l'escenari exterior de la mostra, situat a la plaça del Carbó. Natàlia Peix, el nou FM, bona tarda.
Bona tarda. Roger Mas, membre de la banda de Carles Benavent, col·laborador de Perico San Beato, Reinald Colom i líder del Roger Mas Trio, actua avui a les 10 a la Jazz Cava de Vic presentant el seu últim disc, Piano Solo. Ell serà el protagonista del concert pianíssim que des de fa uns anys dona el tret de sortida del Festival de Jazz de Vic. Demà a l'escenari de pagament de la mostra o de l'interior de la Jazz Cava hi actuaran Lo Sara Fontan i dissabte el quartet noruec Pocket Corner, caps de cartell d'aquesta edició. Jordi Casadesús és el director artístic del festival.
Entren en la línia del festival perfectament, free jazz, vull dir, tota la onda, diguem, aquesta escandinava, a nosaltres ens atrau molt. Ja des de que vam progressar el Toft i tota aquesta línia de Jazzland, ja sempre hem anat, diguem-ne, caçant coses d'allà.
A l'escenari exterior i gratuït del Festival de Jazz Bigatà, a la plaça del Carbó, dissabte a partir de les 6 de la tarda s'hi podrà seguir el concert d'Andreu Moreno Quartet. Diumenge al migdia serà el torn de la Big Band de l'Escola de Música de Vic i a les 7 hi passarà el saxofonista Gorka Benítez, que presenta nou treball discogràfic, Sala a l'Agua.
I aquesta tarda hem conegut que el jugador català Xavi Hernández ha anunciat en un article d'opinió enviat als mitjans de Doha que deixa el futbol i que a partir d'ara se centrarà la seva carrera en entrenador. Aquesta és la meva última temporada com a jugador. Estic desitjant veure què em depara el futur.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, doncs, tercera hora de programa. Sí, senyor. És un dia estrany avui, eh? El fet que hi fos festa, és un dijous, que és un dilluns, que no és ben bé un dilluns perquè és el dia previ. Ahir va ser un dia rar, molta gent tenia sensació de dissabte. Bé, de dissabte o de diumenge, perquè dissabte està tot obert i ahir estava tot tancat. Era un dia estrany. En tot cas, també, que voleu que us digui, benvingut sigui, eh? Un dia així entre setmana de tant en tant. No sé jo si es podria posar una miqueta més sovint. I ja posats a fer, avui parlant amb companys i companyes en general, ahir hi ha gent que va dormir força. No em pregunteu per què. Va ser dia de, no sé, si la pressió atmosfèrica, el temps, la data, aquestes ganes de reivindicar el treball o alguna cosa, però en general sembla que a qui més qui menys se li va enganxar algun llençol a l'esquena. En tot cas, nosaltres comencem aquesta darrera hora de programa, ho farem parlant d'esports nàutics, avui parlarem d'apnea, parlarem de pesca barracuda i parlarem de moltes altres coses. Tot això serà el tram final del programa. Vull recordar-vos que si voleu dir-hi la vostra, ho podeu fer a través de les xarxes socials del FAR, el FAR FM, tant a Twitter com a Facebook, i que, a més d'això, si voleu saber tot allò que anem fent al programa, recuperar-ho, seguir-ho, reescoltar-ho, prendre'n nota, o bé tornar-vos-ho a escoltar per si esteu o no d'acord, ho podeu fer a través de la web alfarfm.cat. alfarfm.cat. Ahir pengem cada dia a les 3 hores de programa, una, dues i tres, per separat, i un parell de destacats, un parell de qüestions que pensem que poden ser d'interès més general. Sovint també hi pengem, per què no dir-ho, el preu del peix, que també pensem que és important i interessant. Vinga, va, anem a escoltar-lo.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui ens n'anem cap a la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar, on hi tenim, com sempre, el nostre amic i col·laborador, en Martí Cadellans. Martí, molt bona tarda.
Molt bona tarda. I si són els oïdes que et sento, faria que no et sento, noi.
Doncs escolta'm, bueno, des de dimarts, no, que jo estic aquí cada tarda. Si, de fet, hi ha gent que està fart d'escoltar-me, ja t'ho dic ara també, eh? Hi ha gent que et tindrà enveja. Diu, hòstia, Martí, com s'ho fa? Que volem fer el mateix. No, escolta'm, com està anant això aquesta setmana? Vinga, Martí.
Va, gràcies a Déu, aquesta setmana s'ha animat molt al matí i a la tarda també s'ha regularitzat amb el temps, que el temps és bo i tothom ha anat pescant i anem fent bé les jornades.
Ens estem recuperant d'aquesta Setmana Santa i dies posteriors tan dolents, amb una mar molt agitada?
Sí. Ara mateix ens trobem aquí a Arenys de Mar al matí amb 2.000, 3.000 caixes de sardines i tot, aquests dies. Tenim aquí unes 7 o 8 o 10 barques de peix, de sardinals, de Barcelona, i algun barco d'Almeria, que han pujat també, i els de caça. I cada dia trobem barques de 300, 400 caixes de peix, 200, 150... Depèn el dia, més sardina o més feitó.
Per tant, han vingut vaixells de fora?
Sí, sí. Normalment, en temporada, pugen els d'Almeria, de Gandia, d'Adra, pugen entre 8 i 10 o 12 barques. Depèn de les temporades. I aquest any, aquí en tenim, avui en tenim 3. Ahir, el sabat dilluns, en teníem 5. Però han anat a Blanes a vendre ara, però ja queden entre aquí, Llarets i Barcelona.
I avui què s'ha portat? Què s'ha venut a Llotja?
Avui, aquí al matí, hi ha hagut unes 1.500 caixes entre sardines i tot.
Uf, 1.500 caixes de sardina i saïtó, déu-n'hi-do, eh?
Sí, la sardina s'ha pagat bastant bé, i el saïtó n'hi ha hagut un de més curtet, que ha anat una miqueta bastant barat. Però, bueno, el mitjà grosset s'ha aguantat bé el preu. I el mes hi ha hagut sonsos, també de 6 quilos al matí, la tarda 3 quilos més de sonsos, hi hem tingut tres mais en sèpies, llenguados, molls, tentos i els arrastres, però eren normal a cada dia, tres d'escamarlà o quatre, tres o quatre de gamba, que la gamba també s'ha pagat bastant bé avui, sobre 19-20 euros la petita, sobre 35-34 la mitjana i sobre 60 i pico la grossa. Però hi ha un barquet de 80 i 60 quilos, 70 quilos, 90... Wow. I a més, t'explico que el dimarts...
Sí?
Pensava que n'hi hauria molt menys, i una barca va presentant 130 quilos de gamba.
Uau!
Una sola. dimarts.
Una sola 130 quilos de gamba, això és... Bueno, van fer el jornal de llarg, eh?
Sí, sí, no, se va aguantar el preu, no, perquè dimarts justament teníem dues vaques abriades,
sí.
I només, només van anar a la gamba dues barques, només, però és igual, però les dues vaques que van portar molt de gamba.
Ostres.
Molt de gamba van portar.
Ostres, que bé. M'han dit que sèpia també n'hi ha molta, no?
Sèpia sí, també, sèpia, i tant que sí. Ara t'ho explico, avui en Butxer no n'hi ha hagut tanta, però hi ha hagut bastant, no sé si per dir-te 300 quilos o alguna cosa així de sèpia, però dimarts hi va haver-hi fins a 500 quilos de sèpia.
Uau.
Barques de 70, 80 quilos de sèpia, 40, 60, 70, 80, sèpia molt maca i el preu se'ls va aguantar, però la candida que va haver-hi se li va aguantar.
No, home, això és important, que es pesqui molt està molt bé, però que el preu aguanti també, més que res perquè,
sí,
perquè
sí.
Puguin recuperar, home, i guanyar-se la vida.
En sentit, a veure, no es pot dir-ho, però a vegades es veuen tantes cuetes d'una classe de l'espècie que n'hi ha més barat. Depèn de del dia i la qualitat, també influeix, entens?
Uh-huh. Ara estem en una època important, la primavera, diguéssim que, bueno, hi ha canvi de peix, veiem que està arribant prou sardina, prou seitó, que hem trobat molta gamba. Molta sèpia, s'ha d'aprofitar, sí. Aprofitem aquests dies.
Sí, tant.
Molt bé, doncs escolta, Martí, encantat d'haver parlat amb tu, estem en contacte i aniré trucant.
Vinga, una abraçada a tots vosaltres.
Vinga, de part teva, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Cuida't, a reveure. Doncs a Martí Cadaians, donant-nos sens dubte bones noves des de la cofradia d'Arenys de Mar, del que s'ha anat pescant al llarg d'aquests dies i que està servint perquè els pescadors recuperin tota la despesa perduda durant els dies de Setmana Santa.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far.
I obrim l'apartat de cultura, i avui a cultura volem parlar de conferències i de cicles que comencen tot just aquest proper dia 4 de maig. Com quins, Cristina?
Doncs precisament el Desenterrant l'Empordà, que hem de dir que és el tercer cicle que es fa d'aquestes conferències, i tindrà lloc durant el mes de maig al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. En parlem amb el director del museu, en Gerard Cruzet.
Gerard, molt bona tarda. Gerard, et tenim per aquí. Molt bona tarda.
Bona.
Escolta'm, d'alguna manera desenterrant el panorama arqueològic empordanès, no? Amb professionals que precisament han estat treballant en aquests jaciments.
Sí, senyor. Aquest és l'objectiu d'aquest cicle, que ja és el tercer any de cicles de conferències. I la veritat, molt contents, perquè el que volem sobretot és visualitzar, no? Moltes vegades hem vist que es fan excavacions, potser pel nostre territori proper, doncs apropar la gent als resultats d'aquestes excavacions.
Precisament comenceu aquest dissabte 4 de maig, però ho feu amb un treball de recerca.
Sí, te fa molta il·lusió perquè el projecte Desenterrant l'Empordà s'ha vinculat moltes vegades amb l'Institut Montgrí, i aquest any hem aconseguit doncs, vincular-lo a través d'un treball de recerca d'una noia que es diu Ona Vilà, que ella va fer una guia per descobrir petits jaciments romans al Baix Ter, i ens vindrà a presentar el seu treball de recerca, que estem molt contents perquè d'alguna manera també és visualitzar aquesta feina d'aquests joves que estan a punt d'anar a la universitat, i llavors farem una visita fins al Mas Gosó, a Bellcaire d'Empordà.
De fet, aquí a l'Empordà us passeu la vida desenterrant. Teniu més enterrat que no pas en l'aire, eh? Vull dir, per tant, hi ha molt a explicar.
Bueno, tenim la sort que hi ha grans jaciments, sobretot aquí prop de Torroella, tenim Empúries o tenim el jaciment ibèric d'Ullestret. La veritat que tenim jaciments molt importants i que si estan fent recerques, si haurien d'apostar-hi potser una miqueta més, aquí vull trencar una llança a favor de les excavacions i impulsar aquestes excavacions, i l'únic que fem nosaltres com a museu és donar l'altaveu perquè se'ns vinguin a explicar els resultats.
Parlaves del Mas Gosó, aquesta visita que fareu doncs, també per iniciar aquest tercer cicle de conferències. Realment el Mas Gosó ja diu molt de tota aquesta arqueologia de l'Empordà.
Sí, és un jaciment ja dels històrics, dels importants, i d'alguna manera també és redescobrir-lo una mica, perquè potser hi ha molta gent, fins i tot dels voltants, que si els diguéssim d'anar a aquest jaciment no hi sabrien anar-hi. Això que és aquí a Bellcaire fa molt de temps que està excavat. I per això també et fa molta il·lusió poder-hi anar, no? Per redescobrir fins i tot aquest jaciment a la gent del territori.
Per tant, ja no només som visitants, que realment ens passa sovint, que això que està a prop de casa i que realment té un gran valor, a vegades anem a l'altra punta del món a descobrir coses quan realment tenim aquí molt patrimoni.
Això ens passa a tots.
Escolta'm, aquest treball, però, de visibilització és molt important. Tu deies, feies aquesta petita reivindicació fa un parell de minuts. És essencial, això. És a dir, posar a l'aparador la feina que estan fent totes les recerques històriques i arqueològiques que es fan, no només a l'Empordà, estem parlant de l'Empordà, però arreu del país. És igual, quedem-nos ara a l'Empordà. És importantíssim perquè, és que si no, no hi ha ningú que hi destini diners. És a dir, si no hi ha publicació, no hi ha aportació.
És clau. Sí, és clau, no? Seria com un peix que es mossega la cua, no? Que aquella excavació que es fa s'ha de difondre perquè la gent ho conegui, no? I aquells grans, més enllà dels grans tresors, no? Tot són tresors els que trobem, tot és important, totes les excavacions trobem elements importants, i és important també que l'arqueòleg, que moltes vegades té un gran esperit a l'hora d'explicar-ho, sigui ell qui ens ho vingui a explicar, perquè veus també la manera que ho fa, no? L'emoció que ho fa, i que qualsevol petit jaciment és important per anar descobrint i anar encaixant les peces del puzzle aquest que és la nostra història. I és molt important la difusió, és la clau per seguir continuant llavors les excavacions.
Però no només poseu l'accent en ara m'alegres els ossos, en les pedres, sinó també en qui les cerca. No? I hi ha algunes conferències, per exemple, que el que fan és redundar en les figures d'alguns arqueòlegs, no?
Sí, aquest any volia reivindicar també la figura de Lluís Pericot, és un torrellenc que llavors es va convertir en universal en el seu món de la prehistòria. La veritat que també volem aquest any reivindicar la seva figura, i el Torroella va ser el seu poble d'origen.
Inaugureu aquest dissabte, però després seran els dimecres, que tindrà lloc aquests cicles de conferències, tots aquí al Museu de la Mediterrània, com bé deies, Lluís Pericot, serà el 8 de maig, però després en venen d'altres, serà cada dimecres de tot el mes de maig.
Exacte. Sí, aquest dissabte hem començat perquè llavors hem de fer aquesta petita sortida, i llavors seran els dimecres, el 8 de maig, amb Lluís Pericot, però del 15 de maig també és molt, molt interessant, perquè explicarem les excavacions que s'han fet a Santa Maria del Palau, aquesta església que està entre aquí al Montgrí, entre Torroella i l'Escala, i que la veritat és que s'hi han excavat tres. La setmana passada tot just van acabar les excavacions i amb grans descobertes i descobertes importants per saber la història de l'església de Santa Maria del Palau. La veritat és que és la primera vegada que s'hi ha excavat de manera moderna, i les dades i el que s'ha descobert és molt interessant i molt important. Per tant, és una novetat allò de primeríssima ordre, que gairebé no s'ha ni publicat enlloc.
Okay.
I ens vindrà explicant el seu arqueòleg, Ferran Codina, que ha estat aquestes últimes setmanes excavant.
I, de fet, acabareu el 22 de maig, a les 7 de la tarda, amb les excavacions a la plaça del Lledoner i al passeig de l'Església, una xerrada que anirà a càrrec de Jordi Merino,
Sí, això són dues excavacions que es van realitzar l'any passat aquí a Torroella, dues petites excavacions, podríem dir. Es van fer obres a la plaça del Lledoner i al passeig de l'Església aquí a Torroella. I també hem de ser conscients que tota obra que es fa en un nucli com Torroella, història molt important, doncs són susceptibles que surti alguna resta. Aquestes restes llavors poden ser més o menys importants, poden quedar tapades, com ha sigut el cas d'aquestes dues que han trobat, però creiem que és important, no?, donar-li difusió i sobretot que s'hagin excavat. Això és el més important, s'hagin excavat, que s'hagi quedat constància del tram de muralla que hi havia a la plaça del Lledoner, d'unes sitges que es van trobar al passeig de l'Església i llavors donar-li difusió. I en aquest cas, a partir d'aquesta excavació d'en Jordi Merino, que va estar excavant aquests dos espais, doncs ens explicarà el que s'hi va trobar.
I quan diu donar difusió és que ens n'assabentem tots, d'alguna manera, És a dir, que tots siguem partíceps d'aquestes troballes, d'aquestes cerques, i sobretot d'aquests resultats que al cap i a la fi el que fan és apropar-nos a la nostra història.
La nostra història és la nostra identitat, això.
Esperem que siguem socialment sensibles, també, al món de l'arqueologia.
Sí, perquè és molt... sí que són pedres, com has dit abans, i està molt bé. Però la veritat és que s'han de conservar. Hem de pretar per poder conservar, per poder-ho excavar i documentar-ho. Si llavors decideix deixar-ho visible o tapar-ho, això de vegades no depèn tant de nosaltres. Però com a mínim sí poder excavar i tenir tota la informació.
Doncs intentarem ser el màxim de sensibles. Gerard Cruzet, director del Museu de la Mediterrània, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat en aquest cicle de xerrades. Recordar que tots els dies, excepte aquesta del dissabte, a partir d'aquí tots els dimecres a les 7 de la tarda. A Torroella de Montgrí.
Gràcies per haver trucat vosaltres i per donar difusió també a un projecte com aquest.
Molt bé, doncs que vagi bé. Fins la propera, a reveure.
Gràcies,
adéu-siau. I, de fet, seguim parlant, en aquest cas, no pas de Torroella, sinó de l'Escala, en una xerrada, Cristina, que has pogut fer tot just aquest matí, no?
Aquest cap de setmana arriba la 20 del Triumvirat Mediterrani a l'Escala i Empúries. En parlem amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament de l'Escala, Carme Formatger. Bona tarda, Carme.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns què és el Triumvirat, perquè és un dels actes, podríem dir, juntament amb la Festa del Sal, potser més populars d'aquí a l'Escala.
Sí, de fet és una activitat tradicional i arrelada a l'Escala, és rememorar els nostres avantpassats, quan els grecs i romans d'Empúries doncs, van arribar a la nostra península i van arribar precisament per aquí, per Empúries.
I realment l'Escala es transforma, perquè tenim diverses activitats, però podem transportar-nos a través de les robes i de les activitats d'aquella època.
Sí, de fet és això, no? És veure com es vivia a Empúries en l'avantpassat, quines eren les activitats que es duien a terme, com es feia un mercat en aquella època, tot tipus d'accions i activitats d'aquest tipus doncs es podran reviure aquest cap de setmana aquí a l'Escala.
Explica'ns una mica quines activitats tindrem.
I sobretot el que és el dissabte, poder és el dia més centrat al tema de reconstrucció històrica dintre del jaciment arqueològic d'Empúries, tot i que hi haurà una part festiva a final del dia a l'Escala, on hi trobareu des de visites romanes fins com es feia la gastronomia en aquell moment, diferents tallers d'ornamentació, diferents activitats que es vivien i que es feien doncs, en el Fòrum Romà d'Empúries i vinculat en aquesta zona, en aquest museu. Per altra banda, a l'Escala trobarem la part més festiva, amb un mercat d'artesania, i sobretot a la tarda vespre doncs, tindran lloc diferents activitats, des de lluita de gladiadors fins a un espectacle de foc i una cercavila, doncs una mica com es vivia l'ambient festiu en aquella època.
En aquesta festa també té un paper molt important el MAC Empúries, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que també s'hi podran fer visites.
Sí, sí, és el que t'explicava abans, que les visites romanes, totes aquestes visites que ens mostren com vivien els nostres avantpassats i ens ho fan d'una manera amable i divertida, doncs es podran fer durant tot el dissabte a les ruïnes d'Empúries.
Realment és un gran compendi d'activitats. Això ha de portar molta organització i molta gent darrere.
Sí, evidentment, això és una organització, és una comissió que està formada per gent d'Empúries i gent de l'Escala, que a més doncs, el que pretén doncs, és unir l'activitat cultural i turística de l'Escala vinculada amb el jaciment. I també, sense deixar de banda, doncs, que una mica el que es pretén també és poder dinamitzar tot el que és l'activitat comercial a l'Escala durant aquest cap de setmana, que també coincideix amb la Marató. Marató doncs, que també ve vinculada a l'època grega i romana, a la qual doncs, es duien a terme aquestes competicions esportives que eren de manera diferent de la que es fa actualment, però que sí que tenen el seu avantpassat en aquestes contrades.
No sempre coincideix la Marató d'Empúries, però enguany ha sigut casualitat.
No sempre, però bé, en aquest cas sí, tampoc crec que l'hem d'obviar.
Per tant, aprofitem, explica'ns una mica en què consisteix aquesta Marató d'Empúries.
Bé, la Marató d'Empúries, doncs, el tret diferencial de qualsevol altra marató és que té la sortida i l'arribada dintre el jaciment greco-romà d'Empúries i pels corredors doncs, és molt agradable poder córrer dintre aquest entorn i també fer un tram de la cursa doncs, vorejant tot el litoral.
I realment és una marató on hi participen bastants corredors.
També hem de tenir en compte que a part de la marató doncs, tenim mitja marató i cursa de 10 quilòmetres i que normalment sol haver-hi entre 1.700 i 1.800 corredors.
Carai, ja ràpid es diu, Pues bé, ja ho veieu, tindrem l'Escala al complet, tant a nivell esportiu com a nivell representatiu, tornant a aquesta època greco-romana. I com bé dèiem, és la 24a edició, per tant, és un esdeveniment ja molt consolidat aquí a l'Escala i que realment aporta i fa que vinguin molts visitants a veure-la.
Sí, de fet és una festa tradicional a l'Escala, és una festa que a més només té lloc aquí a l'Escala per les connotacions que té a nivell de reproducció històrica I que bé, que ens atrau molts visitants, ja no tan sols del país, sinó també de França i d'altres indrets.
Després de la Setmana Santa podríem dir que és el tret de sortida número 2 de l'estiu ja.
Sí, bueno, de fet, jo crec que després de Setmana Santa ja l'escala ja no para l'activitat.
Perfecte, Carme, doncs moltíssimes gràcies. A gaudir molt tant de la Marató com del Triumvirat, que es portarà a terme aquest cap de setmana, recordem, 4 i 5 de maig, i que es podrà gaudir per diversos indrets de l'escala.
Sí, de fet, les activitats bàsiques del Triumvirat tenen lloc tant a el que és el jaciment d'Empúries com al nucli antic de l'escala. Per tant, us convidem tots a venir i a conèixer aquesta festa.
Doncs ja l'heu sentida. Moltíssimes gràcies, Carme. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs aquesta és la xerrada que hem fet aquest matí i que ens ha servit per conèixer més sobre la 24a edició del Triumvirat Mediterrani de l'Escala i Empúries. Ens ho va presentar la nostra companya, la Cristina Cantal. Nosaltres ara el que fem, tot just quan arribem a 2:15, és reprendre altre cop el tren del programa i ho farem parlant amb la campiona d'Espanya d'apnea estàtica. L'apnea és una activitat que està creixent exponencialment. Cada cop hi ha més gent que s'està deixant, d'alguna manera, influenciar i està descobrint les avantatges de l'apnea. Avui parlem amb una crac, amb una campiona d'Espanya. Però, en tot cas, segur que ens pot ajudar a entendre i ens pot ajudar a introduir-nos en el món d'aquesta disciplina aquàtica. Per tant, molta atenció, que qui sap si després us obrim les portes a un nou món. Tot això al Far, amb una tarda. Què voleu que us digui? És així de ràpid i així de fàcil. Ho fem així de bé. Modest
al Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs anem a entrar a l'apartat esportiu i ho fem amb una persona que aquest passat cap de setmana, aquest passat cap de setmana, Lloret va fer tres pòdiums i que té pràcticament les maletes fetes per marxar cap a Grècia aquest proper dissabte. Estem parlant de la campiona d'Espanya d'apnea, Cristina Cantal.
Exacte, estem aquí amb l'Isabel Sánchez Aran, que bé, com bé deies, és campiona d'Espanya d'apnea estàtica, però bé, que són diversos els rècords que té acumulats a la seva espatlla. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Cristina y Josep María.
Buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
L'apnea, quizá un mundo desconocido para muchos. ¿Cómo entraste en este mundo?
Pues yo trabajaba como instructora de buceo autónomo con botella. Y mi jefe un día me propuso así ir a probar la apnea porque, bueno, si había alguna emergencia o algo, estaba bien tener unas pequeñas nociones y de repente aquel día se dio cuenta que era buena y me dijo, pues te voy a presentar a un campeonato, te voy a presentar gente, tú tienes que hacer esto porque es lo tuyo. Y así fue como empezó.
¿Y de esto hace muchos años, pocos años?
Hace 3 años y medio.
¿3 años y medio?
Tengo que decir que un poquito antes había escuchado hablar del tema este de la apnea por medio de un amigo de una amiga. Y el chico hablaba así como con mucha pasión, ¿no? Estuvo 2 horas hablando de eso y yo le miraba, yo le escuchaba, pero yo solo pensaba, vaya tío más pirado. O sea, ¿quién en este mundo querría hacer eso de respirar, de bucear sin respirar cuando puedes coger una botella y estarte ahí todo el tiempo que quieras tranquilo? Mira, no podía imaginar que 3 meses después estaría metida de cabeza yo como la que más.
Pues tampoco hace tanto tiempo para todos los récords que tienes acumulados, porque como dijimos, eres campeona de España de apnea estática, porque hay distintas formas o modalidades de apnea.
Sí, bueno, para los que no estén así muy familiarizados, lo explico brevemente.
Sí.
Las disciplinas de apnea se pueden separar en dos grandes grupos, que son las de piscina y las de mar. Porque claro, en invierno, sobre todo aquí en Europa, pues el mar está muy frío y lo hacemos en la piscina y en verano ya pasamos al mar. Entonces, en piscina tenemos la apnea estática, que es simplemente una competición a ver quién aguanta más la respiración, quietecito, boca abajo, sin hacer nada. Y luego tenemos las dinámicas, que es cubrir largos de piscina. Tenemos 3. Una que es la dinámica con aletas, otra que es la dinámica con monoaleta, que es como una aleta que parece una cola de sirena,
¿sí?
Y otra que es la de sin aletas, en el cual pues cubrimos distancia nadando a braza. En el mar tenemos de nuevo 4 subdisciplinas, que son la de inmersión libre, en la cual pues bajamos hacia el fondo del mar para cubrir la mayor profundidad posible, ayudándonos con una cuerda que va desde el barco, desde la superficie hasta la profundidad a la que quieres llegar, y con las manos vas tirando de la cuerda y te impulsas hacia abajo. Y después tenemos la dinámica, de nuevo, la peso constante con aletas, con monoaleta y sin aletas, nado a braza. Y se llama peso constante porque todo el peso que llevas contigo, si te has puesto algún plomo para que te ayude a bajar, lo tienes que subir, no lo puedes soltar cuando estés abajo para subir más fácil.
Oye, ¿esto es una cuestión de pulmones? ¿Es una cuestión física? Es decir, de capacidad de esfuerzo. ¿Es una cuestión de hábito? ¿Qué aptitudes se tienen para ser una buena apneísta?
Bueno, pues como en todos los deportes, si tienes una parte innata, tienes una fisiología predispuesta que te facilite las cosas, siempre será mucho mejor. Pero bueno, aparte de eso, también hay una parte mental muy importante, de la capacidad que tengas de controlar pues tu ego, tus sensaciones, los miedos fantasma. Hay una parte técnica, pues cuanto mejor sea tu técnica, más efectiva será tu movimiento bajo el agua y podrás economizar más oxígeno para permanecer más tiempo. y bueno, y una parte física de entrenamiento.
Tú no fumas, ¿no?
Bueno, alguna vez así socialmente, si estoy tomando una cerveza, me apetece, me fumo un cigarro, pero sin más.
Es decir, no tiene nada que
ver. Una
vez,
mira, el gran Miguel Lozano, que es un gran campeón que tenemos en España y que es catalán también, me dijo una vez, porque una vez se puso allá a fumar un cigarro y todo el mundo empezó, ¡hala, tú, Miguel, fumando! Y dijo, mira, chavales, lo primero que hace falta para bajar ahí abajo es ser feliz en la vida. O sea, que tampoco, si un día te apetece, pues tampoco tienes que ser tan estricto.
Es decir, vuelvo, ¿eh? Entonces no tiene nada que ver. Es decir, no es tanto cuidarse los pulmones, que supongo que también, pero bueno, es más psicológico y de entrenamiento.
Es un poco de todo. De hecho, cuando vas a las competiciones, ves cuerpos, ves gente totalmente diferente. No es como cuando vas a una competición de alto nivel de natación, que todos más o menos tienen el mismo cuerpo. En la apnea, pues, es un balance, porque dependiendo de lo que tú traes de fábrica, necesitas trabajar en lo que no traes, digamos.
Vale.
Entonces, hay gente, yo por ejemplo, tengo mucha facilidad para relajarme. Hay gente que no, que tiene que hacer muchos ejercicios en ese sentido, pero luego a lo mejor, pues yo no tengo un físico muy bueno para este deporte y hay otra gente que sí. Entonces, cada uno tiene un balance diferente. Hay gente que a lo mejor le va bien ir muy despacito porque tiene mucho tiempo de aguante, y hay gente que, como no tiene mucho tiempo de aguantar la respiración, tiene que ir rapidillo. Es una cuestión de muchos factores, de lo que te he dicho antes, y ya cada uno pues tiene que encontrar su equilibrio.
Tú hablabas antes de que a ti, por ejemplo, se te da bien relajarte. Creo que es un aspecto muy importante porque, claro, el sentimiento o la sensación de ahogo debe estar presente, ¿no? Y también el cuerpo se va ralentizando, todo va más lento ahí abajo, y supongo que más de una vez al salir debe de ser, después de 6:07, que es tu récord, debe de ser como he visto la luz.
Sí, de hecho hay alguna gente que lo compara con el nacimiento del niño, ¿no? Estás ahí en el agua y cuando por fin la primera respiración. Sí, pues al principio las sensaciones son más... Esta es una zona de confort, luego ya te empiezan a entrar las ganas de respirar y ahí empieza más el juego psicológico. Uh-huh. Y al principio pues intentas vaciar la mente, pero luego llega ya un punto que, claro, tienes ganas de respirar y ahí lo que buscas es pues distraerla. Pero bueno, en las disciplinas de mar es un poco diferente porque como estás ocupado con la compensando los oídos, haciendo buena técnica, no te centras tanto en las ganas de respirar.
Pero en cambio haces ejercicio, es decir, es mucho más fácil estarse en una piscina inmóvil, es decir, sin necesitar oxígeno para que tus músculos se muevan, que no pase estar en el mar o estar nadando quemando oxígeno para que tus músculos provoquen el movimiento.
Así es. Yo, por ejemplo, en la apnea estática, que es la que no se hace nada, o sea, por tiempo, pues la gente hace tiempos mucho más largos generalmente que en las dinámicas, porque claro, cuando estás en movimiento gastas el oxígeno. Yo personalmente en estática pues tengo una marca personal de 6:30 y en dinámicas en piscina a lo mejor no llego a los 3 minutos y en el mar cuando bajo 70 y pico metros, para bajar y subir necesito 3 minutos.
También supongo que tiene mucho que ver, en el caso sobre todo de la piscina, la altura de la piscina. Es decir, si no es lo mismo una piscina situada en La Scala, que está a nivel de mar, que una piscina en Ciudad de México, ¿no?, que está a no sé cuántos metros de altura sobre el mar y que, por tanto, tu cuerpo llega menos oxigenado.
Sí, bueno, yo nunca he tenido el placer de hacer una competición de piscina en Ciudad de México.
Vale.
El año pasado en Madrid, fue el campeonato de España, fue en Madrid, y sí que en la apnea estática hubo bastantes pinchazos y las marcas estaban un poco más bajas y hubo alguna gente que lo achacó a esto. Yo alguna vez he probado hacer estática en el avión también, pero bueno, no es lo mismo que estar en la piscina así, tumbadito, relajado.
Estática en el avión, ¿quieres decir que tú te sientas allí, eso va volando y tú vas aguantando la respiración a ver cuánto tiempo ¿Eso es lo que...?
Sí, pues aprovechando que el avión está así a menor presión, Haciendo experimentos, porque como los arnistas somos un poco frikis.
Pues... Avisas al de al lado, entre... ¿no? Supongo. Oiga, no se preocupe, no me va a pasar nada. Sí. Y me voy a estar aquí 7 minutos bueno. sin respirar. Usted haga, ¿no? ¿O no?
Sí, tengo un amigo que camina por la calle sin respirar y estaba intentando cruzarse un puente que hay, que él es de Aragón. Sin respirar, y cuando por fin lo consiguió, lo publicó en internet, ya he cruzado el puente caminando sin respirar, y yo decía, madre mía, la gente que lo vea por allí dirán, mira, el tío este que siempre va sin respirar a cruzar el puente. Son entrenamientos, cosas que se pueden hacer y curiosidades.
No, me decías fuera de micro antes de empezar esta entrevista que realmente la apnea es algo que engancha y que mucha gente, como nos decías al principio, dices, qué locura, pero luego engancha. ¿Qué es lo que engancha de la apnea?
Bueno, pues depende de la persona, de lo que tú valores, ¿no? Pero desestresa bastante. Es un momento en el que... yo digo que es un poco como una meditación, ¿no? Porque pones la mente en blanco, estás en el aquí, en el ahora. Te ayuda a conocerte mejor a ti mismo, a controlar tus sensaciones. Te enseña partes de tu cuerpo que no sabías ni que existías ni que se podían controlar de forma voluntaria. Y bueno, cuando vas al mar, pues estás en comunión con el medio acuático, que es de donde venimos todos, y con la naturaleza, en fin, pues, y luego la satisfacción cuando del trabajo bien hecho, ¿no? Y de hacer cosas que, de llegar a lugares donde ha llegado poca gente.
Oye, ¿Grecia qué? ¿Qué vas a hacer a Grecia?
Pues voy a prepararme la temporada de verano, la temporada de mar. Voy a trabajar en un centro de apnea que hay allí, muy bueno y muy guay, que estáis todos invitados a venir.
Vale.
Y
todos para Grecia.
No lo dirás dos veces, ya, vamos.
Está en una ciudad que se llama Kalamata, famosa por las olivas. Y nada, pues eso, a trabajar y a preparar la temporada de campeonatos. Porque hay unas condiciones perfectas.
De temperatura, de presión, de todo, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, el mar, no hay corrientes, no hay ola, la temperatura es buena.
Pues, oye, bueno, a Grecia no sé si podremos ir aquí a acompañarte en este viaje concreto, pero un día sí que nos aventuraremos a ir, en todo caso, Isabel. Estamos
queráis.
En contacto.
Aquí tenéis un mar fantástico también, en las Islas Medas y toda esta zona. Ayer estuve y, guau, increíble.
Pues, oye, estamos en contacto y vamos siguiendo un poco los entrenos y las competiciones, ¿te parece?
Muy bien, cuando queráis.
Pues y avisamos si alguien coge un avión para Grecia este fin de semana y encuentra a alguien que no respira a su lado.
Y
que
si
no
alguien
se
quiere iniciar en la apnea, que se pase por la piscina de la escala y pregunte por mí y lo que haga falta.
Venga, pues hecho. Gracias, Isabel. Un abrazo. Cuídate.
Muy bien, hasta otra.
Hasta luego. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
A reveure. I canviant de disciplina esportiva, ens n'anem de l'apnea a la pesca. Marxem cap a Salou amb en Daniel Rodríguez. Daniel, t'escoltem.
Doncs avui anirem cap a Salou perquè aquest cap de setmana, dissabte, concretament acollirà el concurs de pesca Matif Barracuda Tour Costa Daurada. Serà una prova selectiva per participar a la gran final internacional del Barracuda Tour que es celebra a França i on aquest cap de setmana a Salou es reuniran molts dels pescadors amateurs especialistes en aquest tipus de pesca, la Barracuda. Avui en volem parlar amb un dels organitzadors. Des de Hermanos Guaix ens acompanya el seu director general, en Rodolfo.
Rodolfo Guaix, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Trobada internacional de pesca, de pescadors, i per tant, moment important pels aficionats a aquest tipus d'activitat esportiva.
Bueno, de fet, molt important. Vull dir, ho estan esperant en candeletes un any rere any, no? De fet, nosaltres fa molts anys que celebrem el concurs de pesca, de fet fa 20 anys, i amb la modalitat de selectiu del Barracuda Tour, és el tercer, és evident, i com molt bé heu fet a la presentació, forma part dels concursos del circuit internacional, que els guanyadors van a la gran final a França el mes de maig. No? És molt esperat, un concurs molt esperat, i al pescador d'esbarjo li agrada molt.
Rodolf, explica'ns una mica en què consisteix, primer que tot, la pesca amb barracuda, per si algú encara no ho coneix, eh? Ara parlarem de la competició, però primer descobrim una miqueta aquesta modalitat de pesca recreativa.
Vale, a veure, de fet, li diem la barracuda perquè és el model del barco, és a dir, el model es diu així, que evoca, evidentment, el peix i la barracuda, no? El que coneixem tots de la barracuda. Aquí, cada país fa pot optar pel tipus de pesca i de modalitat, és a dir, no és tancat, sinó que ho deixen a lliure elecció de l'organitzador de cada país, no? En aquest cas, nosaltres, pel tipus de zona i la idiosincràsia de la zona, el que fem és admetem perquè no sigui excloent, és a dir, pugui obrir la porta a qualsevol persona que faci pesca esportiva, deixem modalitat lliure, o sigui, pot ser, hi ha gent que va a la deriva, o hi ha gent que fa jigging, o hi ha gent que fa curri, és a dir, hi ha diferents modalitats, llavors cadascú escolleix la seva modalitat i admetem qualsevol pesca, sempre i quan no sigui un peix protegit, evidentment, i que sigui el tallatge adequat. Llavors, el sistema que fem aquí a la zona nostra és per número de captures, no? I, o sigui, això fa un volum i guanya el qui té més volum. Com que és pesca amb mort, que es diu, sí. I a molts països ja es comença a fer la no-kill, que és captura, mesura i es torna el peix a l'aigua, aquí encara estem amb aquesta modalitat. Nosaltres, per compensar-ho, per dir d'alguna manera, el tema, i que no sigui una pesca no altruista, doncs les captures, evidentment, es tenen per bases de concurs, s'han de donar al banc d'aliments.
Correcte. Per tant, aquí el que es farà serà agafar tot el peix que s'hagi pescat, de totes les embarcacions, de tots els participants, i es destinarà perquè el banc dels aliments pugui repartir-lo, cuinar-lo, fer el que consideri per les famílies que ho necessiten.
Exacte. És a dir, ja nosaltres ho venim fent des de ja fa molts anys, i ho donem al banc d'aliments o a Càritas, vull dir, depèn de l'any, s'ha donat o a Càritas o al banc d'aliments, o s'ha vengut el peix en peixateria i els diners han sigut destinats a Càritas o al banc d'aliments. Mm-hmm. Vull dir, s'ha fet les dues modalitats, però sí, evidentment, això és el crec que és el que s'ha de fer, perquè estem parlant d'una pesca esportiva, no és una pesca professional, que és l'activitat econòmica de gent que es dedica a la mar per anar, bueno, pel seu sustento, no?, per la seva professió. Per tant, com que és una pesca esportiva per diversió, creiem que el no pot ser d'una altra manera.
Rodolf, anem a parlar una mica ja de la prova. És el tercer cop que s'organitza aquest selectiu Barracuda Tour Costa Daurada. S'ha fet en anys anteriors en altres ports. Heu decidit que enguany sigui a Salou. És el port de Salou un dels més interessants a nivell de pesca esportiva de la Costa Daurada?
Bé, de fet, no és que sigui el port de Salou el més interessant, sinó que ho és la Costa Daurada. És a dir, tot aquest golf de Sant Jordi que nosaltres tenim, junt amb el delta, les Terres de l'Ebre, doncs tenim una zona de pesca que realment és molt atractiva i agrada molt al pescador d'esbarjo. Llavors, la qüestió o el tema perquè es faci aquest any a Salou, s'ha fet a l'Hospital de l'Infant, els concursos s'han fet a Cambrils, i aquest any vam decidir a Salou, és simplement per un ànim col·laboratiu, perquè com que és un concurs que té una finalitat de provincial i de Costa Daurada, doncs vam veure que per correspondre amb aquest concepte el concurs hauria de ser itinerant. Penseu que participa gent d'algun altre, doncs, no sé, de Torredembarra, de Tarragona, de Segur de Calafell, de Calafat, de Hospitalet, de Cambrils, de diferents clubs, no? Llavors, al fer-ho en diferents clubs, doncs mira, és com una manera de dir, aquest any juguem a casa, no? Mm-hmm. Vull dir, doncs cada any intentarem jugar a casa de cada un de forma itinerant, i d'aquesta manera doncs crec que és més equitatiu per tots.
I quants participants més o menys hi haurà? Perquè realment les aigües del Golf de Sant Jordi veuran moltes embarcacions aquest dissabte.
Sí, bueno, a veure, el penseu que al final nosaltres normalment són concursos que s'acostumen a acotar, és a dir, tampoc no podem aglutinar. De fet, a simple anècdota,
sí.
La tercera vegada que vam fer un concurs de pesca havia corregut tant la veu del circuit que havíem creat i de la diversió que havíem creat amb la gent, que se'ns van ajuntar 88 embarcacions i 450 persones per sopar. És a dir, vamos, hi havia una previsió de 40 i de 150 persones, amb la qual es va desbordar el tema, doncs perquè bueno, havia corregut molt la vel del nivell de diversió que la gent havia adquirit, no? Perquè nosaltres combinem les dues coses. Anem a passar un dia de jornada de pesca, que s'ho passin bé pescant, disfrutant de l'embarcació, amb la família, al mar, però després també que hi hagi doncs, una bona jornada doncs, amb un bon dinar, un bon àpat, una bona sobretaula, no? Llavors, això la gent ho agraeix, entregues de premis. De fet, hi ha una curiositat, que això ho vam implementar nosaltres, que no ho fa ningú. Nosaltres, evidentment, entreguem el premi del primer, segon, tercer i peça major, o sigui, hi ha un guanyador que és la peça major.
Sí.
Vam introduir el premi al Benjamí, és a dir, el pescador més jove, el més petitonet que havia pescat amb la família, doncs té premi, i després es sortegen 5 premis entre els participants, perquè és un concurs obert a qualsevol tipus de persona de diferent nivell, és a dir, ve gent que porta molts anys que pesca, que li agrada molt, i ve gent que fa poc que pesca i que no en sap gaire, no? Aquí el que es tracta és que la gent vingui, s'ho passi bé, disfruti del nivell, amb, diferentment del nivell que tingui, i que pot sortir amb un premi molt, molt realment molt, molt quantiós, sense haver pescat i sense, o haver quedat el, no sé, doncs el 15è o el 20è. Sobre un total aproximadament de 30-35 embarcacions, que és el que aglutinem, i 150 persones.
I que venen de tot arreu de Catalunya, o com s'ho fan? Perquè, clar, aquí suposo que els que estan a Salou i, diguéssim, amarren a Salou o al voltant, doncs ho tenen més fàcil. Els que venen de més lluny, aquests, clar, baixar amb la barca ja no és tan, ja no és tan fàcil.
Molt bé, doncs, bueno, realment és molt fàcil, perquè baixes navegant.
Sí, sí, bueno, però escolta, ara jo imagino algú venint de l'Empordà té unes hores de navegació, eh?
No, bueno, de l'Empordà no ve. No?
Ah, vale.
Penseu que la nostra voluntat és que sigui el concurs per referent a la Costa Daurada, no? Llavors, venen gent dels clubs de lo que és la zona de Tarragona, de la Costa Daurada. Normalment, està... No, la distància entre Salou i qualsevol altre club és ben situat, parlem d'una hora de navegació, aproximadament una hora i mitja. De totes maneres, tot el tema logístic està pensat i està planificat, i tota la gent que venen amb l'embarcació poden portar l'embarcació uns dies abans, per no vindre el mateix dia. La reunió de patrons és a les 7 del matí, per tant, s'ha de matinar una mica, no? Llavors, poden portar l'embarcació, hi ha gent que ja l'ha portat avui, hi ha gent que l'ha portat el dilluns, hi ha gent que la porta el divendres, hi ha amarres gratuïts a disposició dels participants, tant abans del concurs com al finalitzar el concurs el dissabte, a la tarda de vespre, doncs, escolta, pots deixar l'embarcació i a buscar-la al cap d'uns dies sense cap problema. Això està previst per a l'organització i no té cap tipus de cost pel participant.
Rodolf, expliquem una mica quantes hores tindran els participants per poder pescar, i una mica també com s'organitza el concurs. És a dir, ens has parlat una mica dels premis, però a l'imer normatiu, a nivell del reglament que han de seguir, entenc que això és igual més o menys a totes les proves selectives que es fan per participar en aquest final internacional?
És bastant similar. La dinàmica és la següent. A les 7:15 del matí és la reunió de patrons amb esmorzar, o sigui, els patrons poden esmorzar, patrons i tripulació, poden esmorzar, mentre s'esmorza, el que es fa és, es fa un petit briefing del dia, no? És a dir, sortida de totes les embarcacions a les 8 en punt, per la bocana, un cop se fa la senyal de sortida, hi ha 4 hores de pesca, no es poden pescar espècies protegides i les que no donin el tallatge mínim. De fet, a la una tenen que estar a port per fer el passatge, i hi ha una persona, un jutge, que verifica les captures, i que una no correspon al tallatge, òbviament, a la seguretat espècie protegida, s'ha de retirar immediatament, no? Normalment no ho hem de fer mai, perquè la gent és molt respectuosa i coneix perfectament doncs, quines són les espècies que poden pescar i les que no. Per tant, una arribada, passatge, durant el passatge la gent va fent un aperitiu, és un moment molt divertit perquè la gent es veuen totes les captures, va arribant els pescadors, els patrons, posen el seu passatge, no? Els altres miren, a veure quants quilos d'agafats, diuen quants de porto, vull dir, hi ha una mica de tensió, a veure d'on de voy, si estoy el tercero, el segundo, no? Llavors és molt... La veritat és que jo m'ho passo molt bé en aquest moment, perquè soc jo el que controlo les llistes, i la gent també pregunta, i com estoy, no? I ho vas cantant amb un micròfon, hi ha una micròfon lateral, que tu vas cantant, perquè llavors així la gent doncs, es va situant. Llavors, doncs, mentre hi ha aperitiu, evidentment, llavors a les 3 ja es passa el dinar, hi ha un dinar al restaurant Col·lectiu de Salou, molt copiós, molt que ens preparen a l'equip del Jesús, que són molt bons restauradors, i evidentment ja l'entrega de premi, i sempre nosaltres acabem el dineret amb uns bons gintònics, i amb algun monòleg d'algun monologuista de rigor del moment, que està una mica en tendència perquè es faci riure un ratet.
Per tant, doncs, sempre hi ha aquesta també part festiva, després de la part de recreativa de pesca. Anem a una part important, que és que els premiats, els guanyadors del selectiu Costa Dorada, passen a la gran final que celebrarà entre el 15 i el 18 de maig a Port-Crouvestí, a França.
França, sí. Bé, això, evidentment, qui vulgui veure una mica més informacions d'això ho pot veure a la web www.pesca-cruda.com. Poden veure els vídeos de les imatges d'edició anterior i de les pits d'aquest any, de la preparació d'aquest any, i evidentment el guanyador i dues persones de la seva tripulació, en total en tres persones, van a gastos pagats a la final a França. No? Allí tenen una embarcació a la seva disposició, exclusivament per ells, amb canyes i tot el material de pesca per formar part de la gran final que es fa a Port-Crouvestí. Penseu que els s'ajunten aproximadament unes 70 d'embarcacions. Les embarcacions són de cada empresa, és a dir, cada concessionari és el que compra una embarcació perquè pugui estar allí al port de Crouvestí, i els guanyadors del selectiu de cada país i de cada empresa puguin anar a fer la final. No? S'ajunten unes 70 embarcacions, unes 500 persones, són 3 dies també de jornada de pesca, de bueno, diversió, menjars, amb unes carpes que s'apiten 500 persones, amb música... Bé, tothom que hi ha anat cada any, quan ha tornat, m'han dit, bueno, meravellats i de l'experiència que ha sigut, però, vamos, inoblidable. De fet, tots els que hi han anat s'apunten cada any per veure si guanyen i poden tornar a anar-hi. Perquè, clar, no s'hi pot anar. És a dir, tu no hi pots anar, inclús si volguessis pagar. Dius, escolta, Rodó, jo hi vull anar, escolta, jo ho pago i puc anar. No, no es pot anar. És a dir, t'has d'apuntar al concurs i el que és el guanyador és el que accedeix a la gran final. No? Per tant, és un premi molt codiciat.
Doncs escolta'm, Rodolf, ens veiem dissabte, vale?
Ens veiem dissabte.
Cuida't, moltes gràcies, que vagi bé.
Vale, gràcies.
A reveure.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Història del Barça, si llegeixo els pilars de la terra, si llegeixo xampú de la dutxa, no fa mal. Si llegeixo un tractat d'harmonia, si llegeixo el diari del dia, si llegeixo històries antigues, no fan mal. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Perquè no m'interessa què diuen, perquè no vull sentir com se'n riuen, perquè el món aquell on ells viuen fa mal, sí. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm, tira'm, abraça'm i apreta. Si llegeixo la història de Xina o el prospecte de la medicina, o novel·les de roses i espines no fan mal. Si llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Rolit com si fos una pedra, amagat perquè no hi ha manera, no. Emprenyat, tu que t'esperes i et faig mal. Jo ja sé que no reacciono, que no resol cap problema, però tampoc em creu. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm i crida'm, abraça'm i apreta'm. Tira'm a terra, clava'm espada, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, solta'm i crida'm, abraça'm i...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.